L'Incasòl ultima els treballs d'adequació d'una zona verda a la Closa del Llop com a pas previ a la construcció del nou bloc d'habitatges. En marxa els treballs per la millora de l'entorn de l'illa Mateua i Punta Mungó. Aquesta setmana s'estan executant els treballs de millora d'accessibilitat i seguretat a l'illa Mateua, l'entorn de Punta Mungó i l'erradicació de flora invasora. El projecte forma part d'un paquet denominat Pla del Parc de Cultura i Patrimoni del paratge de Torre Mungó, finançat amb fons Next Generation. A partir de dilluns, 18 de maig, es podrà pagar amb Bizum les compres efectuades en els establiments físics. És una mesura que impulsa la Unió Europea i que els bancs implementaran de forma progressiva. A l'escala, alguns negocis ja s'estan adaptant a la iniciativa. En esports, Anna Tarrés i Beth Fernández seran a l'escala aquest dissabte. L'agenda local d'aquest cap de setmana arriba replena de grans cites, destacant la presència de figures olímpiques de la natació artística per la celebració del festival Synchro Experience, el repte històric del sènior masculí de bàsquet i la tradicional regata internacional Escaladge. I el temps, divendres fred i inestable, que donarà pas a un cap de setmana molt més tranquil. A les tardes tindrem més nuvolades. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 15 de maig. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una bona tarda i un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, on passejarem pel Parc Natural de Salbufera de Mallorca i sabrem quines són les seves problemàtiques. Després ens acostarem a una de les peixateries del nostre territori per conèixer l'última hora del peix. Parlarem de la campanya del musclo al Delta de l'Ebre i acabarem el programa d'avui, com ho fem habitualment, fent un repàs d'actes i d'activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Ara parlarem d'alguna manera de medi ambient. Per això agafem avió i fem aturada a Mallorca per saber en quin estat està el seu parc natural de Salbufera, que està protegit i que des del grup balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa de Mallorca, el GOP, més conegut com GOP Mallorca, denuncia que hi ha diverses mancances. En parlem amb Toni Muñoz, responsable de l'àrea de conservació del GOP Mallorca. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, anem a situar-nos una miqueta on trobem aquest parc natural de Salbufera.
El parc natural de Salbufera està a la badia d'Alcúdia. Està en el nord-est de l'illa de Mallorca, a uns 50 quilòmetres de Palma, tirant cap a l'est. És una zona humida, la més important de les Balears en extensió, i des de l'any 1988 és parc natural. Va ser el primer parc natural que es va declarar a les Illes Balears. Crec que dos anys més tard d'aquesta declaració de parc natural va ser també incorporat a la llista de zones humides d'importància internacional que estan emparades pel conveni de Ramsar. Per tant, ens trobem davant d'una zona humida que no només és important per ser Balear i és la més extensa, sinó que té una importància internacional reconeguda.
El ser zona humida, això ens dona pistes de la importància que té en termes mediambientals i de biodiversitat.
Efectivament, és un espai amb molta biodiversitat. Les zones humides mediterrània en general són hàbitats molt escassos, i més escassos són encara les zones humides litorals d'aigües relativament dolces. Com era l'Albufera fa 38 anys quan se va declarar parc natural i com era l'Albufera fins fa una vintena d'anys. En aquest moment, però, està sotmesa a uns canvis ambientals molt ràpids, dramàtics, que estan canviant d'aquesta situació i que és part d'aquesta denúncia que nosaltres formularem públicament fa unes setmanes.
Ara anirem aquí. Vosaltres, entre altres coses, denuncieu que viu la seva pitjor situació des de la seva creació, per tant, la seva pitjor situació en 30 anys.
Sí, pot semblar una mica exagerat, però considerem que en absolut. Com he dit, aquest espai se declara parc i, a més, se reconeix internacionalment perquè és una bona representació dels hàbitats de zones humides dolces litorals mediterrànies. No? Era un espai cobert bàsicament per canyet, per arundo i per pramites, que són dues espècies que ocupen zones inundades d'aigua relativament dolça, no? I que, sobretot des de l'any 2010 cap aquí, està experimentant un canvi molt accelerat. I allà on trobàvem extensions de canyissar, en aquell moment hi trobàvem salicornià, que, com sabeu, és una formació típica de zona de salobres, de saladars, de salines, i això el que ens indica és que les condicions de l'aigua no són les mateixes que hi havia fa 30 anys. Això és per una sèrie de causes que, si vols, en xerrarem, però tot plegat està generant un canvi en la biodiversitat molt evident, on hi havia abans no només una vegetació, sinó també, evidentment, una fauna, una avifauna associada en aquesta vegetació. En aquest moment trobam unes espècies d'aus completament diferents.
Ara parlarem d'això, però també un dels motius que al·legueu o que apunteu és la falta de personal.
Bé, com tot espai natural protegit, s'han de fer equilibris en el que és la conservació del patrimoni natural i l'ús públic, perquè aquests espais, especialment els parcs naturals, no se declaren únicament per protegir estrictament el valor natural, sinó que també tenen com a objectiu el gaudi públic ordenat d'aquests ambients. No? Tot i això, és possible sempre que hi hagi una ordenació dels usos, i per garantir aquesta ordenació és imprescindible un equip suficient d'informació, però també un equip suficient de vigilància, perquè malauradament sempre hi ha persones que es comporten incomplint que és de sentit comú, per començar, i fins i tot allò que és norma. No? Llavors ens trobem en aquest espai amb una pressió d'ús públic que ha anat creixent els darrers anys. A la zona central de l'Albufera, que és allà on hi ha centres d'informació, hi passen més de 100.000 persones anuals, i aquest increment de la pressió pública no s'ha vist compensat amb un increment dels esforços en informació i en vigilància. Tot això, evidentment, ens aboca un escenari conflictiu, no? On aquests usos públics començaran a empitjorar la qualitat de l'ambient de l'Albufera i també, en paral·lel, la qualitat del gaudi de les persones. L'Albufera fins ara era un espai que atreia a molts dormitòlegs internacionalment, que passaven durant la primavera a veure espècies migrants, sobretot. I, clar, en aquest moment el que tenim és un increment d'un públic generalista, un públic turista que arriba a les Balears en temporada baixa, que no pot anar a la platja i que va a l'Albufera simplement a passejar, a passar el dia com si fos una zona d'esbarjo. Clar, això no és l'ús que fins ara tenia l'Albufera, que era un ús més especialitzat de persones que anaven a gaudir realment del patrimoni natural. I, com dic, si això no s'esmena en suficient informació i vigilància, evidentment, el conflicte està servit.
Per tant, d'alguna manera també pateix les conseqüències d'aquesta massificació turística.
Clar, jo crec que malauradament Ser Balear som notícia, però és un espai on el sostre de turistes se supera cada any, amb una pressió d'ús públic molt important, amb espais que estan clarament massificats, no? Sobretot la costa, algunes cales del litoral, però també això està afectant cada vegada més l'interior dels espais naturals, perquè des de fa molts anys se parla de Balears de l'objectiu de desestacionalitzar i, per tant, intentar que no vengui tothom en el juliol i en el gos, sinó que venguin els turistes més repartits. Però, clar, és que durant la primavera i durant la tardor, en el mes d'abril i en el mes d'octubre, aquests turistes no van a la platja. Per tant, fan un ús de l'interior i en aquest interior hi ha aquest més del 20% del territori de les Balears que són espais naturals protegits, i aquests espais no estan preparats per aquest increment progressiu d'aquesta pressió pública. Que, si no se destinen mitjans en això, a gestionar aquest ús públic per fer-lo compatible amb la conservació, evidentment això destina aquests espais a una degradació progressiva inevitable.
D'alguna manera també parlaves d'aquesta vigilància, d'aquesta necessitat a vegades d'explicar a la gent coses que fins i tot són de sentit comú. Es troba a faltar aquesta vigilància? No existeix actualment?
Sí, però és insuficient. Pensa que aquests 100.000 visitants que t'he comentat són els que passen per la zona central de l'Albufera, on hi ha centre d'informació, però l'Albufera és un parc que és zona humida i zona litoral. Té una barra dunar litoral espectacular, que se va salvar de suburbanització en el seu moment, i allà hi ha una pressió de banyistes, simplement, que és tremenda, no? Bona part de banyistes, evidentment, transiten també per damunt del sistema dunar fent desastres, no? Per tant, per tot això, evidentment fa falta no només vigilància al llarg de tot l'any, sinó una vigilància especial durant l'estiu, per evitar aquests danys d'aquest ús públic. Sí. Evidentment aquesta dotació de vigilància és absolutament insuficient. A l'Albufera, qualsevol dia d'aquesta primavera hi vas i te trobaràs gent amb mountain bike transitant per dins d'espars, fent esport, gent fent running, te trobes persones que entren amb un gos, cosa que també està prohibida. Vull dir, te trobes molts d'usos públics, alguns per desinformació i d'altres perquè saboten sa senyalització i no en fan cas, no? Que evidentment s'ha d'intervenir sobre ells. Si no tens vigilància suficient, en el final, pues, el que era un espai destinat a la conservació i a l'esgaudi ordenat s'acaba convertint en una àrea recreativa i, per tant, s'acaba banalitzant el seu contingut i la seva importància ecològica.
També, en aquest sentit, denuncieu, va una mica lligat de la mà tot això, la falta de pressupost o la disminució de pressupost destinat en aquest parc natural.
Sí, això és una mancança que afecta no només el Salvador, sinó el conjunt d'espais naturals de Ser Balears, no? Malauradament, en aquest moment de la història tenim un govern que no és especialment sensible en la conservació d'espais protegits, no? De fet, és un govern que en aquest moment té una sèrie de normes en tramitació que van adreçades precisament a revegetacions existents per permetre determinats usos comercials, turístics, per permetre fins i tot l'ampliació d'edificacions que se destinen a aquests usos, i per tant no és un govern especialment sensible en el compromís de mantenir aquest patrimoni natural per la generació futura, fins i tot de millorar el seu estat de conservació, que és molt necessari. Recordem que fins i tot hi ha en aquest moment una llei europea, la llei de restauració de la naturalesa, que ens obliga a millorar, no només a conservar, sinó a millorar l'estat de conservació dels espais. Amb aquest poc interès, lògicament, el pressupost que se destina als espais està per davall de lo mínim necessari, i les inversions són bàsicament per projectes puntuals, però per lo que és el manteniment habitual, que és lo que realment necessita un espai per tenir un bon fonament, i amb aquest finançament habitual és en el que se paga, pues, la vigilància, la informació, el manteniment, les accions de conservació, tot aquest pressupost està a baix mínims en aquest moment, i l'Albufera també és un espai que està patint per aquesta manca de pressupost suficient.
Anem a parlar de la biodiversitat, del que parlàvem al principi i el que denunciaves, i deies precisament que hi ha hagut uns canvis, uns canvis que són importants i que les condicions de l'aigua, per exemple, no són les mateixes que fa 30 anys. Quina explicació li podem trobar en això?
Bueno, l'explicació és molt senzilla. Les zones humides necessiten el que se'n diu un cabal hídric mínim, un cabal ecològic, que és un volum anual mínim d'aigua de bones condicions per mantenir els sistemes naturals que hi ha. Si aquesta quantitat d'aigua no hi és, en una zona humida litoral el que ens trobarem és que el nivell de l'aigua en qualsevol cas s'ha de mantenir. Per tant, si no tens aigua dolça que te vengui des de l'interior, al final t'entrarà aigua salada des de la mà. I és el que està passant a l'Albufera. A l'Albufera, tant directament pels canals que connecten amb la mà com des de subsol, a través de l'aquífer, que està salinitzat, li està entrant aigua fonamentalment salada a causa de la sobreextracció de l'aigua dolça que hauria d'arribar a l'Albufera i en aquest moment no hi arriba. Aquesta aigua dolça, a on arriba ara? Arriba a les urbanitzacions del litoral, arriba en els nuclis urbans, s'utilitza per l'agricultura intensiva que envolta l'Albufera, s'utilitza per omplir piscines de les noves edificacions rurals que s'estan fent a l'entorn d'aquesta zona. I per tant, el que ens trobem és un dèficit hídric de l'aigua de bona qualitat. En què se tradueix això? És que visiteu l'Albufera els propers mesos, els que la jo heu visitat recentment, haureu vist una cosa molt curiosa, que crida molt l'atenció. L'Albufera està plena de flamencs, en aquest moment. Cada vegada hi ha més flamencs nidificant en el parc, que és una espècie que fins fa 4 o 5 anys no havia criat mai. Per què s'ha instal·lat a l'Albufera? Perquè l'Albufera en aquest moment s'està convertint en un salobre, en un saladar, on abans hi havia espècies super interessants, escasses, amenaçades a nivell mundial, com l'agró roig. En aquest moment ja no hi ha agrons, el que hi ha són flamencs, perquè allà on hi havia canyet ara hi ha saladines. Llavors és aquest canvi ambiental que per un visitant, bueno, mira, han canviat les espècies, no pareix que sigui tan greu. Evidentment té unes conseqüències molt greus, perquè allà on trobàvem abans un sistema natural i unes aus amenaçades i de conservació prioritària, en aquest moment trobem uns sistemes que són molt més comuns a la Mediterrània i unes espècies que estan en increment a tota la Mediterrània. Per tant, han banalitzat, han perdut qualitat amb aquest canvi.
D'alguna manera, tota l'aigua dolça s'utilitza.
L'aigua dolça s'utilitza perquè s'està sobreestraient per dotar les urbanitzacions de la costa, com dic, els nuclis urbans, i en un escenari en què la Mediterrània, el règim hídric cada vegada serà més escàs, si a més li sumam que les darreres dècades a l'Albufera s'ha estat manllevant, s'ha estat estrient més aigua dolça de la que seria recomanable, evidentment el sistema pateix perquè no té aigua dolça, que és substituïda per aigua salada i molt genera aquest canvi ambiental.
Parlaves del tema dels flamencs. No sé si en aquest sentit també hi ha més canvis en la biodiversitat.
Sí, els flamencs són molt evidents. Ho he posat com a exemple perquè es logra qualsevol que vegi l'Albufera, no? Però dins el que són els hàbitats de canyet, de frammites, hi teníem fins fa 15 o 20 anys poblacions importants d'ocells de canyet, de petits passeriformes, petits ocellons, oscarles i ortolans de canyet, espècies que estan amenaçades. I perquè, com dic, estan amenaçades perquè precisament a la Mediterrània aquests ambients de canyet ben conservats ja no eren abundants fa 20-30 anys. Ara ho són cada vegada manco, no? Clar, tots aquests petits ocells, que són menys evidents, menys visibles, evidentment estan també minvant en les seves poblacions, a la vegada, en paral·lel, que aquestes grans espècies molt més visibles, com són els agrons, que també nidificaven en el canyet de l'Albufera, que en aquest moment ja no troben aquest hàbitat.
No sé quina solució hi hauria a tot això, perquè la solució és difícil, més tenint en compte que en lloc de decréixer, el que es vol fer cada cop és créixer encara més, però la solució ha d'anar més enllà del pressupost i de contractar més personal.
Clar. Per començar, com dic, el problema de la manca de pressupost i personal és un problema fàcilment solventable. Se pot solventar d'un any per l'altre, no? Dotant de més personal, l'any que ve pot gestionar millor el seu públic. El problema és el canvi ambiental, que serà difícilment reversible, perquè els sòls s'estan salinitzant. Tot i que s'aconseguís recuperar una part d'aquesta aigua dolça per tornar-la a l'Albufera, el nivell de salinització que tenen en aquest moment els sòls ja farà molt difícil que aquestes zones tornin a ser zones d'aigua dolça, amb vegetació d'aigua dolça. Evidentment, mentre més tard s'abordi el tema amb seriositat i mentre més tard se limitin les restriccions d'aigua dolça a l'entorn de l'Albufera, més complicat serà retornar a una situació semblant a la que hi havia a l'Albufera fa 20-30 anys. Però, evidentment, no podem restar mans plegades. L'administració té aquí una responsabilitat. S'està degradant un espai per la conservació de la qual hi ha una responsabilitat a nivell europeu. No? L'Albufera, més, com dic, més de parc i isonomia d'importància internacional, és zona especial conservació per les alts i zona especial conservació. Són dues figures que emanen de directives europees. Per tant, alguna cosa s'ha de fer. Mm-hmm. Per començar, com dic, limitar les restriccions d'aigua dolça. Els nuclis urbans s'han de nodrir d'una altra manera. Si el turista ha de pagar aigua de salada, doncs ha d'assumir aquest cost. Uh-huh. Però l'aigua dolça de subsol, que nodria l'Albufera fins fa dues dècades, ha de poder retornar a l'Albufera, perquè si no, estem condemnant aquest espai a una transformació i una pèrdua de qualitat ambiental. Però més enllà d'això, l'Albufera confronta, com he dit, amb una zona d'agricultura intensiva. Una vegada que s'hagi salinitzat completament l'Albufera, se salinitzaran aquests conreus. Per tant, perdrem agricultura productiva. Això és important perquè moltes vegades sembla que això de la conservació de la naturalesa és una cosa de quatre hippies i quatre pajaritos. Sí, sí. No? Però és que aquí les conseqüències ambientals d'aquesta transformació, en el final, afectaran a l'agricultura i afectaran en el consum de l'aigua dels pobles, dels municipis que hi ha just a darrere l'Albufera, que cada vegada serà aigua més salada si no fem alguna cosa. Per tant, l'Albufera és un coixí que mos defensa de la mà, i si no defensam aquest coixí en el final, la mà tindrà un efecte cada vegada més evident cap a l'interior.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda, Toni Muñoz, responsable de l'àrea de conservació del GOM Mallorca, aquí a Renomar.
I de moltíssimes gràcies, encantat.
Tota època de l'any és bona per menjar peix de temporada fresc i de llotja. I avui anem al mercat a comprar peix i ho fem a Arenys de Mar, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, sempre ens agrada, en aquest programa, a Arran de Mar, anar a una peixateria, conèixer el peix que tenim en els mostradors. I avui hem anat a una peixateria d'Arenys, a la plaça del Mercat d'Arenys, a la peixateria Illa Sobirà, i al costat nostre, la Mònica. La Mònica Serra, molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Doncs bé, disposats a conèixer el peix que tenim ara, en les peixateries. Comencem pel peix de temporada. Què és el que tenim ara, que diguis, mira, ara el que surt més bé, el que tenim de temporada ara, què seria, Mònica?
A la temporada és el sonso, i ara comença a sortir saitó i sardina d'aquí. El que passa que el sonso n'hi ha poquet i va una mica car, la veritat és veritat, però és petitó. I llavors també, doncs, maires, també, que són d'aquest més senzillet, també la maire d'Arenys, que és molt bona, que es pot treure l'espina. Després hi ha l'escrita, que també és molt bona, és un peix el millor que hi ha gent que no coneix, però la veritat que està surt molt bo. I ara ja al final, a la sepa ja estem més al final, n'hi ha molt poca d'aquí, llavors ja va una mica més cara, i raps en cap. Els raps en cap sí que ara ja n'hi ha bastants, i clar, si l'agafes amb cap et surt més bé de preu que no pas sense el cap.
Clar, hi ha molta gent per això que del rap diu, què en faig del cap, agafo només la cua. Clar, això no surt tan bé de preu.
No, clar, perquè la meitat, quan tu treus el cap, la meitat és cua i la meitat és cap. El que passa que el cap també és molt bo, si t'agrada escurar, enfarinat i fregit, està boníssim. Si és un rapet d'aquests petits, el fas a trossos i el fas enfarinat i fregit i està molt bo. És un peix. I la carn és molt fina, si t'agrada escurar. Llavors, un altre, també hi ha el marís, que hi ha diferents tipus de marís, com la gamba blanca, o la gamba de plàstic, en diem nosaltres, o la panxuda. Aquesta surt més bé de preu que la gamba vermella. La gamba vermella, la petita encara, però està cara, però la mitjana ja ens anem uns preus més elevats. Però bueno, i escamarlà també, sembla que comença a sortir una mica més i sembla que comença a baixar. Començarem a veure si ara de cara a l'estiu s'empesca molt més i llavors ja esperem que baixi el preu.
Doncs a veure si és així, a veure com anirà aquest estiu. M'estàs parlant, Mònica, de tot de peix d'aquí de la llotja d'Arenys, on porteu també d'altres parts de la costa catalana.
aquests, tots aquests que t'estava parlant ara, tots són peixos d'aquí, que d'altres peixos que porto així, escòrpores, o aquells samperes mitjanets, de molleres, o sorell, que tot això és d'aquí. Llavors porto palangre de fora, hi ha peixos que el salmó ve de fora, perquè aquí no n'hi ha, galls per fer filets tampoc, aquí no n'hi ha, són molt cars els que hi ha i són petits, i llavors també el que és lluç mitjanet, llucet també, tot això són peixos d'aquí. La tonyina és de fora, és de l'ametlla, però clar, no és d'aquí de platja.
Bé, però és de proximitat també, clar, si el que no tenim per aquí, doncs haguem d'anar a buscar també a propet, però clar.
Exacte, però és de molt proximitat, n'hi ha molt tipus, però la que porto és la de la Fagor, que realment és la més bona, i si te vols menjar cru o tataki, o el que sigui, és molt bo. El salmó ve de Noruega, però és dels de qualitat bons i te'ls pots menjar cru si volguessis.
Quina sort, i quin luxe, Mònica, poder tenir tot aquest peix de proximitat aquí a Arenys mateix, a la parada, a les peixateries, evidentment, per poder-lo pescar aquí mateix al port d'Arenys. Això és una sort que, evidentment, només tenen els pobles de costa i no tots.
No, la veritat és que sí que estem a un port que n'hi ha bastanta varietat últimament, i la veritat, molt, la sort que tenim aquesta és que estem a proximitat. I el que hem de fer és que la gent s'acostumi a menjar peix de proximitat, no de fora, encara que sigui mirada que sigui assequible per totes les butxaques, perquè no tothom pot adquirir segons quins productes.
Hi ha com aquest mite, no?, que el peix és car. Home, no tot el peix és car, ni molt menys. Hi ha per totes les butxaques, evidentment, i segur que quan s'acosta a Nadal hi ha coses més cares que altres. Però el peix no és car, no, Mònica?
Home, de clar, el que passa que molta gent el que vol és peix sense ni una espina ni res, i clar, llavors en proporció aquest se't surt car. N'hi ha d'altres que porten una mica d'espina, però exagerament no són massa cars, passa que la gent no agrada. La gent està acostumada que ho volen tot filetejat, sense espines, sense pell, i que no tinguin d'entrebancs. A vegades els peixos que tenen més espines són els més bons que els altres.
Se n'ha d'ensenyar, també s'ha d'educar, la mainada, també, les persones grans, que si hi ha peix que porta espines, doncs, home, vigilar, estar atent, però no passa res, el peix en porta.
Sí, no, ja acostumem a la gent mirar de portar peixos diferents, que no acostumen, i ensenyar-los i que els provin, perquè d'aquesta manera són molt fins i porten poca espina i els agrada.
Mònica, m'has parlat de sonsos. A mi em tenen boig, els sonsos m'encanten, i ara que doncs, ho dèiem, que n'és època, són cars, aquests sí que són cars, i dèiem, n'hi ha, durarà gaire la temporada de sonsos, com està tot plegat?
N'hi ha, el que passa que tenen un computo de pesca o així, el que passa, crec que espero que n'hi hagi un més encara o així, però la veritat que el preu no baixa. Però és veritat que són petits, no són grossos. Llavors, a mitjans d'estiu sí que n'hi hauran molt més, crec, que normalment ja creixen, que són tres vegades més del que són ara, llavors sí que són més baratets, però clar, ara el petitó és el més bo que està, perquè no trobes ni espina, te menges tot, el cap i tot, i la veritat és, a veure, barato no és, perquè surt a 70 euros.
Sí, sí.
68-70 euros.
No, però allò farà...
El que passa que amb 100 grams em menjo una persona i dius, pues és poc i tens un bon plat. Llavors, acompanyat d'una altra cosa, pues està molt bé. Clar, depèn, pots agafar un producte que és molt barat, però si comences a treure-hi l'espina, la pell i tot, llavors en proporció també et surt car. Llavors, clar, a vegades... no tot és depèn del peix, a vegades depèn el que tu o el valor que li vulguis donar, perquè si d'un peix que pot ser més barat però li comences a treure tot, quan tu realment aquell peix et surt el doble o el triple.
Sí, sí, en canvi el sonso, això s'aprofita tot, es menja tot, ben fregidet, ben cruixent, és una bogeria.
Exacte, el sonso s'aprofita tot i està molt bo, s'ha de menjar.
I tant, i això, a vegades doncs, quedes amb gana, doncs, combinat amb algun altre peix, un llenguado a la planxa, per exemple, amb calamar també, que ara no és l'època del calamar d'Arenys, però en trobem sempre.
Sí, congelat, perquè ara si en surt algun de fresc és molt car, o també hi ha canana, que és més barata i també surt bona a vegades, amb farinada i fregida, o si no, unes llusses, o unes sardines així, també fregides, que també són molt bones, que ara comença a ser la temporada i estan greixoses i molt bones.
La qüestió és això que dèiem, menjar peix de llotja, menjar peix fresc, que incentivar encara més aquesta cultura de menjar peix, que l'arc mediterrani l'hem tingut sempre, aquí a casa nostra l'hem tingut sempre, Però com tot, tot es corre el risc de que es perdi, per tant aquí hem de posar-hi la banya i que la gent continuï menjant peix.
No, ja ho estem intentant i ja mirem la gent que s'acostumi a treure totes les espines, a mirar de fer peix varietat, que pugui variar i que no sempre el mateix, perquè sempre el mateix, per més bo que siguin, igualment cada dia menjar gamba també te'n canses. Llavors el que vol la gent és varietat i que sigui de platja.
Exacte, que sigui peix d'aquí, de proximitat, i a més, que es pot comprar ara, mentre t'estava esperant, Mònica, pensava, quin luxe també tenir aquest edifici, aquest mercat municipal d'aquí d'Arenys de Mar. Hi ha moltes poblacions properes que han tancat els seus mercats perquè s'ha perdut l'hàbit d'anar a comprar al mercat, la gent no hi va, les quatre parades que hi havia van passar a ser dues, les dues va passar a ser una, i al final tancat perquè no hi anava ningú. Això aquí a Arenys, per sort, no passa. No estan totes les parades obertes, n'hi ha de tancades, però les que estan obertes, ho he estat mirant, tota l'estona han estat tinguent gent, encara en tenen, a la peixateria teva també. Aquesta estona els dependents no han parat, han anat fent a les altres parades de carn, de pollastre, de vedella, també. Per tant, quina sort poder tenir a Arenys un mercat que funciona quan en altres llocs l'han hagut de tancar perquè no ha funcionat.
La veritat és això, la veritat és que sí, que no ens podem queixar, ens agradaria més moviment de gent o així, però anem fent, la veritat no vas fent ara un, ara l'altre, i és això, que la gent els acostumes a la varietat, a ser constant, que cada dia portes un peix diferent, i això a la gent el que els agrada. Jo ara m'he acostumat que la meva parada cada dia la penjo en el Facebook meu i en el meu WhatsApp, que tinc els clients, els que volen, i llavors cada dia faig un vídeo i el pengem, perquè així la gent vegi el que tinc i si els interessa que ens truquin.
Bé, carai, així les noves tecnologies que també ajuden. Estàvem parlant d'un mercat que és un tipus de venda molt tradicional, podríem dir, però combinat amb noves tecnologies.
Sí, perquè molts m'ho deien o així, i al final van provar, i al final sí, entre uns, pues el meu ajudant dependent pues em fa el vídeo, llavors me'l passa, una altra meva amiga em posa la música, o l'altre dia li poso jo, però i així més llamatiu i tot. Vull dir, entre tots fem una mica de tot.
I tant, i d'això es tracta, de fer una mica de tot, i una parada, doncs, com dèiem, ben plena de peix aquí al Mercat d'Arenys, en aquesta peixateria Illa Sobirà. Mònica, moltíssimes gràcies, doncs, per haver-nos, anava a dir, obert les portes de la parada, però no, perquè aquesta parada no té portes, és ben oberta, però igualment moltes gràcies.
A vosaltres, que vagi bé. Merci.
Ara baixem fins al Delta de l'Ebre, no deixem la gastronomia d'alguna manera i volem parlar sobre la campanya del musclo, i per això tenim a punt la nostra companya, la Cel Prieto, des de delta.cat. Cel.
Sí, Marina, la campanya del musclo al Delta de l'Ebre torna marcada enguany per la calor, la climatologia inestable i l'escalfament de l'aigua de les badies, factors que han obligat el sector a escurçar la temporada per evitar les altes temperatures de l'estiu. Anem a comentar-ho amb Gerardo Bonet, gerent de FEPROMODEL. Gerardo, benvingut a Arran de Mar.
Bon dia, bon dia.
Gerardo, com ha començat esta campanya del musclo este 2026?
Bueno, van a començar pràcticament ja a principis d'abril, i bueno, pront estirem ja a quan se surt més musclo, que és des del maig fins pràcticament Sant Joan.
Uh-huh. Se parla d'una temporada més cursa, no? Quins són els factors, sí, que obliga a escurçar-la?
El factor limitant és la temperatura. La temperatura que fa les bahies pel canvi climàtic, pues les temperatures tan altes que quasi bé som obligats a traure el musclo abans de que aquestes temperatures, pues de mitjans de juliol i a l'agost, pues matin el que és el musclo comercial i la cria, claro.
Uh-huh. Per tant, estem parlant de que la temperatura, el canvi climàtic, perquè clar, això és una cosa donada del canvi, sí, climàtic, que està venint de fa anys, us obliga, bueno, a repensar i a canviar tot el que fèieu fa igual 10 anys.
Sí. Sí, però principalment perquè la mortalitat de la cria, que la cria la tenim a la badia del Fangar, intentant que passi l'estiu, i bueno, això cada any quasi bé que és impossible, pràcticament se mor ja tots els anys. I després està que, clar, òbviament, pues, han de tindre la possibilitat de treure el musclo abans de que arribi les calorades, perquè llavors te jugues tota la collita en uns quants dies. I el que fem, pues, el que han fet fins ara, pues, és reduir la producció, cada vegada pues, se'ls va sembrant menys, i això pues, comporta pues, que aquestes baixades de quantitat de musclo que fem.
Uh-huh. I quan se parla de mortalitat, que ve una calorada i seus mort, de quines xifres estem parlant?
Bueno, si és en aquell moment que ve la calorada i es passa més de 10 dies, més de 10 dies a més de 28 graus l'aigua de la badia, pues la mortalitat pot arribar a ser del 100%.
Mhm. Clar, vull dir que és una s'ha d'anar sí, molt sí, en compte.
Sí. Exacte. Llavors hi ha molt de perill i òbviament pues els productors intenten treure-ho abans de que vinguin les calorades.
Mhm. I clar. I, Gerardo, les previsions apunten que enguany estarem en una producció per sota de la mitjana, no?, al voltant sí. de les 3.000 tones. Claro, què suposa sí. això per al sector?
Bueno, està clar que una reducció important en quant a la collita que tindrem, una reducció que, en certa manera, també ja la teníem una mica assumida abans, perquè ja s'ha sembrat menys, perquè el que te comentava, que havíem de comprar tota la llavor fora en uns preus més elevats... I bueno, el que comporta, pues, està clar, també augmenta la temporalitat, han passat d'una campanya de 5 mesos a 3 mesos, i això, pues, el tema del personal, pues, la veritat que ho complica tot.
Uh-huh. Aprofundim ara en este tema del personal, què està passant?
Bueno, està passant pues, que tenim dificultats per a trobar gent, que al escurçar-se la campanya és més difícil trobar gent. I diguéssim que el personal tingui feina durant quasi bé tot l'any, això quasi bé és impossible, ja, perquè si han passat d'una temporada de 5 mesos a una de 3 mesos, pues, que la veritat que cada dia se fa més difícil poder contractar en estos 3 mesos.
Uh-huh. I llavors igual els mateixos productors són qui se troben que han de fer tota la feina i no poden, bueno, el que dius,
exacte,
no?
Pues, exacte, se troben dificultats, tota la feina, bueno, fan tot el que poden i més, i després pues, intentar contractar, i claro, el que és difícil també és que si cada any contractes gent nova, pues, vulguis o no vulguis, pues, s'ha de prendre el que és la seva feina. I és molt difícil mantenir una persona que ja sàpiga de què va la feina durant tot l'any. Llavors, quasi bé tots els anys són nous, i això pues, implica més dificultats.
Mm-hmm, claro, perquè si cada any es repeteixen no, els mateixos treballadors,
pues,
ja se fa la feina en els ulls tancats, no? Però si s'ha d'anar explicant, clar, cada vegada nous treballadors...
Si cada vegada s'han d'acostumar a una feina que normalment molts no l'han fet mai, ho has d'explicar del minut... m'entens? I te trobes cada any, te trobes el mateix.
Claro.
Que has de fer una formació tots els anys per a la gent nova que arriba.
Uh-huh. I estem parlant que aquests treballadors són gent d'aquí del territori? Venen...
No, que actualment pràcticament quasi tots són de fora, ja. O sigui, primerament venien eren de Romania, dels països de l'est, després van passar també marroquins, i ara pues, el que arriba més que res pues, és de Mali, ha arribat molta personal de Mali i Senegal.
Mm-hmm, molt bé.
Vull dir, és el que hi ha en aquests moments, i bueno, i Mali i Senegal, normalment, sobretot Senegal, pues, són gent que eren pescadors i tenen certa experiència, que això sempre és positiu.
Mm-hmm, i clar, els hi diu... Clar, crida l'atenció, no?, almenys, si ja tenen aquesta experiència.
El que abans era pràcticament tota la gent aquí de la comarca, per dir alguna cosa, pues ara pràcticament és la gran majoria de gent de fora.
Uh-huh. I Gerardo, tot i aquests factors negatius que hem anat comentant, representa que la qualitat del musclo serà bona?
Esperem que sigui bona. Ara estem en mitjà de... pràcticament no han arribat ni a final de campanya. Nosaltres estem esperançats que hi haurà unes pluges importants i normalment va lligat la qualitat en les pluges, no?, en la quantitat d'aigua dolça que és la que produeix el fitoplàncton. Però ja t'ho dic, estem a mitjà de campanya i esperem que la qualitat sigui igual o augmenti el que ens queda de campanya.
Uh-huh. Així que plogui és bo.
Sí, que es plogui. El que és millor és que si hi ha riuades, enguany no n'hi ha hagut de riuades, però quan és el millor, quan hi ha una riuada i pot entrar estos nutrients a les badies del Delta, sobretot a la badia dels Alfacs.
Mm-hmm, molt bé, doncs mira, aquest últim cap de setmana que ha plogut i ara esta setmana també donarà pluja.
Clar, que doncs encara havia ploure més.
Doncs això,
esperem,
bo.
Sí, esperem que ajude.
Molt bé. I el consumidor final notarà algun canvi en el producte, o a part de que ja n'hi haurà menys a la venda,
bueno,
no?
Això que n'hi haurà menys, també el consumidor ja ho ha notat des dels anys, que nosaltres teníem una bona venda al mes d'agost, per exemple, i la veritat que és quan hi havia molt de consum pel turisme, i això, pues, pràcticament el mes d'agost ja no tenim musclo, no? Està clar que el consumidor això ho nota de fa ja uns quants anys.
I clar, com diem al principi, Gerardo, clar, això és una cosa que s'atribueix, no?, clarament al canvi climàtic, i no és
correcte.
Una cosa d'un any, vull dir, ara ja és
no.
Una cosa que ja és lo normal.
Sí, sí, o sigui, perquè et facis una idea, l'any 2010, que va ser el primer any que va sortir la marca Mari Delta de l'Ebre, vam acabar el 24 de setembre, i l'any passat van acabar sobre la primera quinzena de juliol.
Clar.
I així ha canviat la cosa en pocs anys.
Molt ha canviat, perquè clar, ara estos a l'agost fot un cop de calor i clar, ho mata tot.
Claro.
Uh-huh.
Exacte, ho mata tot. Primerament obri el musclo, que nosaltres diem obri el musclo, que llavors ja comercialment no el pots vendre, perquè llavors si no te se mor a tu, quan arriba a les peixateries se mor, llavors ho has de parar tot. I mos trobem en això, no? Ja t'ho dic, del 24 de setembre hasta el juliol, pues, són dos mesos menys de campanya, i a més era un mes d'agost que era comercialment era molt, molt bo.
Claro, perquè a part, a l'agost, no sé, hi ha moltes festes majors, la gent té vacances...
Exacte, turisme, sí. Exacte, i era un valor que teníem nosaltres de poder tindre musclo a l'agost. I això, pues, bueno, pràcticament ja no l'han de considerar.
Claro, i ara quan no queda el musclo aquí, claro, s'ha de comprar fora.
Exacte, busquen altres procedències del lloc que sigui, òbviament. El consumidor necessita tindre musclo igual, però del nostre ja és molt difícil a l'agost.
Ja. Yeah. Llavors, claro, a part d'adaptar-vos vosaltres en les dates, no es pot fer res més per part del sector?
Bueno, per part del sector, això, el que estem fent ara, adaptar-nos a les dates, fer el que fem, que és fer menys producció, per tindre menys risc i poder-ho traure abans. Per part del sector no podem fer res més.
Vale.
No està a les mans nostres fer altra cosa més.
No, ja, clar. Vosaltres ja feu tot lo possible, però...
Exacte.
Si això continua així a llarg termini, és viable econòmicament?
Bueno, això intentem adaptar-nos, tal com tu ho dius, adaptar-nos a aquestes circumstàncies, i el que tenim clar que és, per una part, han de sembrar menys, i per l'altra part, pues, està clar que això repercuteix en el preu. I si no ho compensem en un preu més elevat, pues, la veritat que la viabilitat del sector, pues, està en entredit.
Clar. Llavors, ara que seran les... A principis d'estiu són quan comprarem musclo d'aquí. Després ja no serà d'aquí.
Bueno, exacte, no. Depèn de l'any, no? Però normalment, aquests dos últims anys han acabat a primer de juliol, i és el que tu dius. La primera quinzena de juliol, pues, després tot el musclo que ve, pues, ja no és d'aquí. Esperem que enguany, perquè nosaltres depenem totalment del temps.
Uh-huh.
Però el normal és això, que pràcticament el que abans era una cosa excepcional acabar tan pronta, pues ara és la normalitat.
Uh-huh. I abans que comentàvem que vosaltres com a sector no podeu fer res més, però clar, és una cosa climàtica, però hi ha algú, les administracions, se pot fer algo o no?
Bueno, les administracions s'estan intentant fer dos coses, no? Principalment, ara estem fent a través de PIGADE, del Plan Integral de Gestió d'Aigua del Delta, pues fem més aportació d'aigua dolça a les bahies. Això a través de desguassos i a través de les llacunes, això és el que estem fent, per una part. I per l'altra part, el que han demanat sempre, pues, és el dragatge de la bocana del fangar, per intentar, pues, a veure si s'oxigena més l'aigua del fangar, si hi ha més circulació, i això, pues, permetria donar-li una mica més de possibilitats de que se salvi la cria al fangar.
Uh-huh.
Però això està dins del pla de l'estratègia Delta, però aquestes coses van molt, molt lentes.
I tant, no hi ha... Bueno, l'administració, el papeleo que nosaltres diem...
L'administració va molt lenta,
sí.
L'administració molt lenta, i el canvi climàtic va molt ràpid.
És el problema, això.
És així.
Uh-huh. Perquè el que dius de la bocana del fanga, que clar, ara està igual com a tapada i allí no entra ni es mou res.
Exacte. No, sí que es mou, però augmentaria la circulació. El que nosaltres veiem que la badia dels Alfacs i la badia del Fangà hi havia una diferència de temperatura que no és molta, però era quasi bé d'un grau. Veiem que aquesta diferència s'està esveient que ja no és d'un grau, que pràcticament és la mateixa temperatura. Això significa pues, que s'està tancant la bocana, no és que no circuli l'aigua, l'aigua circula, però cada vegada pues, la circulació disminueix. No? El que seria interessant seria obrir la bocana perquè augmenti la circulació i això segurament tindria un efecte positiu per intentar resistir aquestes altes temperatures.
Mm-hmm, clar, pues, bueno, totes les mesures són benvingudes, és el que tu dius que costa, però és clar, és que això fa molt de temps que està sobre la taula. És evident que l'administració té els seus temps, però igual s'estan excedint també una mica els seus temps.
Sí, el primer estudi que nosaltres tenim aquí que la va fer l'empresa Tecnoambient des de l'any 2007.
Claro, és que gairebé 20 anys.
El primer estudi ja demanava el dragatge de la bocana del Fangà i era l'estudi sobre la qualitat de les arenes, no? Que era qualitat molt bona, sense cap problema per posar les platges o han de fer falta.
Mm-hmm. Però clar, és el que diem, no? Estem parlant de gairebé 20 anys que se sap, no?
Sí.
Que una de les solucions, una de les mesures per millorar la situació i no arriba.
Exacte, i no arriba.
Bueno, mira, és que saps què passa, Gerardo? Que cada vegada que parlem, és una mica trist.
És un tema recurrent, no?
Sí.
És un tema recurrent, però bueno, hem d'insistir. Sí que ja t'ho dic que està dins d'este pla de la Generalitat, però sé que s'han fet una batimetria, sé que també estirà el projecte en marxa per posar-ho tot, però el projecte no acaba d'estar, no s'acaben de posar les coses encara i tot se retrasa.
Uh-huh.
Ja tenim l'estudi i deia que es tancava a raó de 25 metres anuals. Això estàvem parlant d'estudis dels anys 80. I claro, si es produeix aquest tancament, pues, el que s'intenta és que s'obri la bocana i augmenti la circulació. És que nosaltres no podem fer res més, tampoc. L'administració és l'únic que pot fer, també. Perquè contra la temperatura no podem fer res més. Però augmentar la circulació de l'aigua sí que podem fer.
Mm-hmm. Pues a veurem quan arriben aquestes millores.
Exacte,
Gerardo.
Ja. D'acord, pues.
Perfecte, moltíssimes gràcies per haver connectat un dia més
gràcies.
Al programa. Bon dia.
Gràcies a vosaltres per l'interès que teniu al sector nostre.
És divendres i ens toca fer un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. I ho fem una setmana més, començant per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
Som-hi amb l'agenda d'aquest cap de setmana. I, com sempre m'agrada, començar per avui divendres. A l'Escala hi ha la nit dels museus 2025, de la que en destaquem un espectacle al voltant de Caterina Albert, a la Folia de la Sal, a les 8 del vespre. I a l'Estartit, a les 6 de la tarda, just quan acaba la Ronda Mar, hi ha una activitat, una jornada de conversa amb pescadors del segle XXI. Pescadors de l'Estartit, a conversa amb Joan Massaguer i Climent Oliveira. Passem a dissabte, però ens quedem a l'Estartit, perquè tant divendres, dissabte com diumenge es fan les jornades del Sonso, amb esmorzars, tallers, documentals, concerts i, evidentment, molta gastronomia, no només relacionada amb els Sonsos, sinó amb el producte de mar de l'Estartit. A l'Escala, a les 11 del matí, tallers de nusos mariners al Museu de l'Anxova i de la Sal. I a Llançà fan el Llançà medieval, que recrea el passat medieval de la vila, amb oficis, parades, comerços, jocs, etc. Saltem a diumenge perquè tenim la ruta de les tremendes trementinaires al Parc Natural de Cap de Creus entre 9:15 i les 2 del migdia. Una ruta a peu d'uns 7 quilòmetres. A l'Estartit, a les 10 del matí, la ruta dels Masos, en aquest cas per descobrir Torre Ponsa. A Cadaqués, la ruta Josep Pla, a les 11 del matí. I atenció, perquè acabarem amb dos aplecs. Primer de tot, al Port de la Selva, a l'aplec de Sant Baldiri, i a Roses, a l'aplec de Punta Falconera, on no hi faltarà una arrossada. Doncs això és tot, que passeu un bon cap de setmana a Arran de Mar. Ens hi tornem a trobar la setmana vinent. A reveure.
I de la Costa Brava baixem fins al Delta de l'Ebre, on la Cel també té preparades les activitats d'aquest cap de setmana, Cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Espectacle, màgia, golfa amb Aleix Vidal, que porta una sessió de màgia divertida i canalla, amb el seu humor ràpid i els seus trucs d'il·lusionisme vertiginosos. No veureu com ho fa i no creureu com ho fa. Una vesprada de riures i emocions fortes. Avui a les 8:30 al carrer de l'Havana de Tortosa. Quarta edició de les Jornades de Memòria Democràtica sota el lema «Una persona no és mai oblidada», si no s'oblida el seu nom. Un homenatge als 4 deportats benifalletencs als camps nazi. Avui, demà, a diversos llocs de Benifallet. Espectacle Ribera Express, una obra creada en exclusiva per al museu amb el grup Kiko El Celio, El Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarim. Dissabte al Museu del Ferrocarril de Móra la Nova. Tercera edició de la Fira Miravet amb producte artesanal i agroalimentari. Amb parades d'alimentació, terrissa i altres oficis, tas de vins, música i molt més. Dissabte a la plaça de l'Arenal de Miravet. En el marc de les jornades Unicorns, Pride Ebre i coincidint amb el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, Unicorns Party XXL, una gran festa reivindicativa que es consolida com un dels actes centrals de l'orgull LGBTIQA+, a les Terres de l'Ebre. La proposta fa un pas endavant a un format ampliat que combina música, espectacle i activisme en un ambient festiu i inclusiu, amb l'objectiu de reforçar la visibilitat del col·lectiu en entorns rurals. Dissabte a partir de les 5 de la tarda, al Casal de la Ravaleta de Roquetes. 11 edició del Matí d'Intervencions Artístiques Contemporànies al Parc Natural dels Ports, un passeig en forma de projecte artístic que vincula paisatge i deslocalització i que proposa una reflexió sobre la relació que mantenim amb la natura, plantejant una relació intimista amb el paisatge i una revalorització del mateix mitjançant la intervenció artística en forma d'obres efímeres concebudes des de la perspectiva de l'art contemporani. Diumenge a les 9:30 del matí a l'àrea recreativa de la Franqueta d'Horta de Sant Joan. 16a prova de la Federació Catalunya d'Agility per al Campionat de Catalunya d'Agility amb dues divisions i divisió d'honor. Diumenge al Club Esportiu Ebre Agility de Roquetes. 18a edició de la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta amb un cap de setmana de música, tradicions, espectacles, gastronomia i cultura popular al carrer, recreant la vida i l'activitat cultural de principis del segle XX. Del 15 al 17 de maig al nucli urbà d'Amposta. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Del Delta de l'Ebre pugem fins les costes del Garraf. Carla, què hi farem?
Doncs mira, en el repàs del cap de setmana aquí al Garraf ens centrarem, com no pot ser d'una altra manera, en la Nit dels Museus, que enguany convertirà Vilanova i Sitges en un gran escenari cultural obert fins a la mitjanit. A Vilanova i la Geltrú, una de les cites més especials serà a l'Espai Far, com ja ens va estar explicant la seva coordinadora aquesta setmana aquí al programa. Hi haurà portes obertes tota la nit, concert de la Latin de l'Escola Mestra Montserrat i a partir de 9:45 swing i jazz davant del mar amb el grup MP3 als Jardins del Far, en col·laboració amb el Temps de Vi. A la Biblioteca Museu Víctor Balaguer la proposta serà més familiar i participativa, amb entrada gratuïta també i un concurs infantil perquè els visitants descobreixin peces amagades de les col·leccions del museu. Pel que fa al Museu Romàntic Cap Papiol, hi haurà doble ambient. Primer, música de cambra amb el consort de flautes de Bec i després la sessió Enjoy amb Atomic Funk, barrejant jazz, soul i rhythm and blues als jardins de la Casa Museu. El Museu del Ferrocarril apostarà per una immersiva amb personatges caracteritzats de l'època, art contemporani del col·lectiu Aiguacuit i concerts de música llatina durant tota la nit entre les locomotores històriques. I una de les activitats més originals del cap de setmana serà el jaciment arqueològic de Darró, molt a prop del litoral vilanoví. A partir de les 5 de la tarda es farà la recreació històrica culte religiós romà de Mitra, amb diversos passis i ambientació de l'antiga vila romana i poblat ibèric. I acabem a Sitges, on la nit dels museus tindrà molt protagonisme al front marítim. El Museu de Maricel i el Palau de Maricel obriran gratuïtament amb ambientació musical i actuacions de la coral Sitges Canta a la Sala Gòtica, en una visita nocturna molt especial davant del mar. També hi haurà portes obertes i activitats al Cau Ferrat i a la Fundació Stanfli, convertint el Centre Històric Sitgetà en una gran ruta cultural nocturna.
I acabem el nostre repàs d'actes a les costes del Maresme. Oriol, què ens has preparat?
Doncs aquest cap de setmana, Marina, aquí al Maresme tenim cosetes, també. A Calella tenim des d'avui i fins diumenge el Firatast, al Parc del Mau. Firatast vol ser un referent gastronòmic a la comarca amb la participació d'expositors locals, música i activitats per a tothom. L'esdeveniment es basa en la degustació a través del tast, on l'element principal són els productes de proximitat, combinats amb un ambient de música, activitats lúdiques i gastronomia. També tenim la segona fira de vins Territori Sauló, que reunirà cellers del territori amb degustacions de vins, gastronomia, música i activitats vinculades a la cultura vitivinícola, i això serà a Sant Cebrià de Vallalta. S'hi oferirà una jornada dedicada a la descoberta i degustació de vins elaborats al territori de la D.O. Alella i de les comarques del Maresme i el Vallès. L'entrada inclou una copa commemorativa i els més que arribin també rebran un barret de regal. Dissabte i diumenge tenim la festa de Sant Isidre a Santa Susana, amb gegants, cercaviles, sopar popular i activitats familiars, dinar de germanor, l'endemà diumenge i sardanes. Dissabte a les 10 de la nit, per exemple, per destacar un acte, i tocaran els Tururut Bonaigua, que fan cançons de taverna, de mar i de muntanya. Dissabte també tenim el 7è aplec de sardanes de Cabrera i Vilassar de Mar, la 7ª edició d'aquest aplec conjunt amb les coples de Blanes i la principal del Llobregat, amb una exhibició de la colla Mans Amigues. I per acabar, diumenge 17 de maig, al Parc de Cerdanyola de Mataró es tornarà a omplir de música i color, perquè primer hi ha una batucada, els Boe Tocada, a les 5 de la tarda fan trobada de dansa i a les 6 el Holly Fest, llançament de pols de colors. La venda de la pols de colors per al Holly es podrà comprar al mateix parc. Ja veus, diferents qüestions que tenim aquí al Maresme. Marina, bon cap de setmana.
I així arribem al punt final del programa d'aquest divendres 15 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem de dilluns, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé. Malgrat la por, fent
el mort. Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró. Separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Música a la ràdio més propera.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
So delicious. I think about you all the time. You're so addictive.
s'assembla a cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.